No ensorrareu els nostres somnis, però nosaltres sí cremarem el vostre futur. El 10 de maig de 1997 s'ocupava el número 4042 de Jocs Florals per donar lloc al centre social autogestionat Can Vies. Un any després, en aquest espai, naixia La Burxa, periòdic de comunicació popular de Sants i barris veïns. Durant 16 anys, aquesta ha estat l'única i indiscutible seu de La Burxa, on mes rere mes hem estat connectades amb la realitat social del barri, però també de Barcelona i arreu, ja que Can Vies, com a laboratori d'experiències, ha estat una peça clau per poder desenvolupar la nostra tasca, informar des de la base amb vocació transformadora. Amb el nostre desallotjament, perquè nosaltres som Can Vies, i amb l'atac a la redacció del setmanari La Directa, mitjà de comunicació germà, i a la Ciutat Invisible, cooperativa autogestionària i focus de pensament crític, heu reafirmat la nostra funció, la necessitat de tenir mitjans i espais col·lectius per no deixar-vos dormir. I si us endormisqueu, no ho tornareu a fer plàcidament. Ens instal·larem en els vostres somnis per convertir-los en malson. Des de La Burxa treballem amb la paraula, que és pensament, imaginació i acció, i sabeu que la paraula té la capacitat d'evocar i fer reviure els espais, de tal manera com la gent que els transita. Així que des de les nostres pàgines no us donarem treva, no us en donarem perquè el carrer no ho permetrà i, a diferència de vosaltres, nosaltres estem a peu de carrer. També davant les porres dels vostres sicaris que han rebentat 3 dits a un membre del nostre equip. No heu deixat passar ni un dia a desallotjar, passades les eleccions europees. Us recordem que falta un any per les municipals. Tingueu present que el dolor d'aquests dies ja s'ha transformat en energia, força i unitat. El barri no perdona, no us ho perdonarà, no us ho perdonarem. Can Vies no és runa ni un edifici mig enderrocat. Can Vies són les persones que d'una manera o altra hi han fet cap. Can Vies és patrimoni de Sants i de Barcelona, un referent per pobles i ciutats. Ja es van aventurar fa anys els companys de Ràbia Positiva cantant Sants es crema. I hi ha qui crida per un nou Gamonal. Això només és el principi. Els nostres clams s'escolten i arriben bones notícies, com la dimissió de Manel Prat, director general de policia, clarament esquitxat pel cas d'Esther Quintana, i d'actuacions policials brutals com les que s'estan vivint aquests dies. Des de La Burxa hem afilat les nostres llances per seguir-vos punxant amb més força i ràbia que mai. Atiarem les brases perquè el foc no s'apagui. Hem sentit un editorial de la publicació electrònica La Burxa, que bé, nosaltres com a tirant de llibres no tenim per què compartir al 100%, però com que veiem que és una qüestió d'actualitat i que a més té una redacció que conté alguns elements literaris, hem considerat que valia la pena que coneguéssim. Doncs comencem tirant de llibres.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 3 de juny de 2014 i com que passen uns minuts de les 9 del vespre, això només pot ser una cosa, tirant de llibres. Avui el programa número 266. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència, novament. Hola a la Gemma Grau, que porta, com sempre, el control tècnic amb una gran perícia. I hola, bona nit, Joan.
Hola, saludo també a tota la gent que ens està escoltant. Esperem que el programa que ara us hem començat ja a presentar, doncs, o acabarem d'explicar quina és l'escaleta, doncs us agradi. I, en fi, això, per això estem aquí, per fer programes que, doncs, que siguin interessants.
Avui tenim literatura i cinema. Parlarem d'un llibre que ja té alguns anys, es va publicar el 2010, però se'n va fer una pel·lícula, una versió, l'any 2012, dirigida per Bernardo Bertolucci. I doncs en parlarem de seguida.
De quina obra es tracta?
IoET, de Nicolò Amaniti. A continuació tenim tres cròniques. Crònica des de les Illes Balears amb la Laia Martínez, crònica des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret i crònica des del País Valencià amb l'Empar Morelló. I a continuació avui en Joan ens porta microrelats, avui relats de misteri.
Sí, són els relats finalistes del mes de maig, perquè sempre hem un mes endarrerits, perquè és quan acaba el mes que ens passen tots els que s'han rebut aquell mes i llavors ens ho envien a nosaltres perquè nosaltres els llegim. I llegirem tres.
Avui a l'apartat de l'editorial ens parlarà en Jordi d'una història familiar.
Ah, això mateix. És això, un article d'opinió que sentirem de seguida.
A la Biblioteca Viva, en Joan ens explicarà quines són les activitats que es faran el mes de juny a la Biblioteca Pública de Sant Celoni, l'Escorxador.
Sí, avui ve de noticiari també explicar què fan a la Biblioteca de l'Escorxador, que cada vegada fan més coses. Tindrem més espai aviat per explicar-ho.
L'Helena Martínez Pons, a l'apartat de llibres a la carta, ens parlarà d'una novel·la de Pep Coll, Dos taüts negres i dos de blancs. I acabem el programa, com cada setmana, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
Literatura i cinema.
Molt bé, amigues i amigues, continuem el programa d'avui parlant d'un llibre italià. Un llibre d'un autor italià, Niccolò Amaniti. La novel·la es diu Io e te. De fet, aquest és el nom original en italià, perquè ara mateix aquí a l'estudi el tenim. Tenim la versió original italiana, perquè jo l'he llegit en italià. Però de tota manera no cal patir. No cal patir perquè sabem que hi ha una traducció catalana. Per tant, no patiu, que hi ha un llibre, la traducció catalana, Tu i jo, de Niccolò Amaniti. Això ho tenim a Edicions Angla Editorial, a la col·lecció Narratives número 58, amb un preu aproximat de 14,90 euros.
Això de la traducció seria al revés, no?
Exacte. Això és una cosa que, en una de les fonts d'informació que he trobat, ho comenten com una cosa una mica estranya, que ho hagin traduït just a l'inrevés. En comptes de dir el IOET, el tradueixen com a tu i jo. Precisament tinc aquí un article del Robert Saladrigues, que va publicar a la Cultura de l'Avantguàrdia, que diu, l'estructura tu i jo, diu, curiosament el títol en italià inverteix l'ordre dels subjectes, io et, i em pregunto per què no ha estat respectat. És curiós, perquè les traduccions, tu a vegades, Joan, en parles, que...
Sí, i tant, hi ha errades, i aquesta és una cosa evident.
Doncs mireu, aquesta novel·leta, i dic novel·leta perquè és un llibre breu, una novel·la breu, ha estat qualificada com una obra mestra, veritablement, per part de diferents persones. I mira que té un argument bastant, bastant senzill, no és que sigui tampoc qui sap què. Diu, una petita joia de la literatura italiana contemporània, diu en Robert Saladrigues. Diu, tu i jo, l'èxit literari, ara en català, el singular digital. O sigui, que busquis on ho busquis, trobes molt bones referències. I, de fet, l'argument és molt senzill. Aquest llibre, aquesta novel·la, que va ser número 1 de vendes en Itàlia l'any 2010, resulta que explica la història de Lorenzo Cuni, un adolescent de 14 anys, que diu als seus pares que uns companys d'institut l'han convidat a esquiar a Cortina d'Ampezzo durant la Setmana Blanca escolar. El que passa és que això no és veritat. La realitat és que vol amagar-se a casa seva, a Roma, al soterrani del mateix edifici on viuen, i vol passar tota aquella setmana jugant a videojocs, llegint còmics, menjant llaunes i dormint mandrosament, lliure d'obligacions. Lorenzo diu que vol complir així el seu somni adolescent de llibertat, autoafirmació i solitud. El que passa que les coses no surten exactament com ell havia previst, perquè sí que s'amaga en aquesta cantina, en la paraula original en diuen cantina, d'aquest soterrani, però té una visita inesperada. La seva germanastra Olivia, de 23 anys, a qui feia molts anys que no veia. Resulta que aquesta noia té un problema d'addicció a les drogues i ara té una mena com de crisi El síndrome d'abstinència. La síndrome d'abstinència.
Perdona, en aquest llibre no s'ha fet una pel·lícula, també?
Sí.
Ah, perquè jo l'he vist, aquesta pel·lícula.
Tu saps que som a l'apartat de literatura i cinema, oi, Joan?
Sí,
efectivament.
No, però l'he vist, però l'he vist, la pel·lícula.
L'has vist, la pel·lícula, molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Però no expliquis el final.
Ah, eh? Oh, no.
Resulta que el llibre és del 2010 i la pel·lícula del Bernardo Bertolucci resulta que és del 2012. Eh? I ara som al 2014, però com que jo l'he llegit ara, per això us en parlo ara, doncs resulta que l'aparició d'aquesta noia, a qui feia anys que no veia, trencarà totes les seves expectatives i el farà madurar més del compte, perquè aquest noi té un cert problema de relació amb els seus companys. Bé, d'aquest senyor, del Nicolò Ammaniti, ja n'havíem parlat aquí al programa de ràdio, havíem parlat d'una altra novel·la que es diu Que comenci la festa, que és com una mena de sàtira bastant crua de la Itàlia de Berlusconi, amb tota la corrupció i totes les festes del Berlusconi i tot això, però aquest llibre no té res a veure, eh? És un llibre absolutament molt diferent. Aquest llibre, bàsicament el que podríem dir que fa és captar l'ànima dels adolescents. Ens explica una mica els problemes que tenen aquest adolescent, bàsicament. Curiosament, Joan, aquesta pel·lícula que tu esmentes va ser rodada en 3D i va ser estrenada al Festival de Canes l'any 2012. No explicarem el final, però el que sí podem dir és que no té res a veure el final del llibre amb el final de la pel·lícula. I us convidem, de fet, que feu l'exercici de comparació. El final del llibre és molt brusc. És molt brusc i, concretament, diu que deixa el lector impactat durant una bona estona, quan l'acabes de llegir. Concretament, tinc aquí una font d'informació que diu que al final, el que seria l'epíleg del llibre és també tan inesperat per la brusquedat de l'autor que deixa el lector sacsejat durant una bona estona. El final de la pel·lícula és molt diferent. El final de la pel·lícula és molt més obert. Hi ha una referència molt clara que en el llibre no surt, al revés, vull dir que la pel·lícula no es fa referència a una cosa que sí que es diu al llibre, i bàsicament a la pel·lícula només hi ha referències als fets de l'any 2000, a Roma, quan surten del semisoterrani, perquè és una cosa que hem d'explicar, que aquesta novel·leta té dues dimensions temporals, hi ha un pròleg i un epíleg. Tant el pròleg com l'epíleg, que són molt breus, passen l'any 2010. I la part central del llibre són els records del protagonista, del Lorenzo, 10 anys abans, on ens expliquen aquesta trobada amb la seva germana. Hi ha moltes altres coses, com diem, que no surten a la pel·lícula, per exemple, la relació amb la seva àvia. L'àvia del protagonista, o surt poc, relativament, l'àvia del protagonista s'està morint en un hospital de càncer i no expliquem res més, sí que, a propòsit d'aquesta relació entre el noi i l'àvia, hi ha una qüestió que sí que val la pena desmentar, que és que hi ha històries dins de la història. El mateix narrador, el mateix Lorenzo, explica narracions dins de la narració. Això també és una característica del llibre. A veure, aquesta pel·lícula ha rebut bones crítiques i ha rebut males crítiques. Tinc aquí, per exemple, un blog d'internet d'un tal José Barriga, que fa una crítica de la pel·lícula, d'Alberto Lucci. Diu, Bertolucci ens parla de l'adolescència, precisament la història d'un adolescent solitari de 14 anys. Diu, és un Bertolucci més íntim, amb molt pocs escenaris, un parell de llocs on passa la pel·lícula, i aquests personatges. Diu, i ens explica una altra manera de fer cinema, un cinema més sobri. Diu que la pel·lícula és una mica irregular, diu que la pel·lícula té molt bones intencions però no acaba de quallar del tot, diu que la pel·lícula no aconsegueix la força necessària per tal que ens interessem del tot en tot allò que s'hi explica. No sé, Joan, tu que l'has vista, tu et sembla que no?
Jo, a mi em va agradar, va ser una pel·lícula d'aquestes, home, com a mínim és original, el tema és original i la resolució final també. I per tant, doncs, això és el que fa mantenir una mica, diguem, l'interès a veure-la. Jo ho recomanaria.
Hi ha una entrevista que li varen fer l'any 2012 a l'autor, a Nicolò Ammaniti, i diu que en aquest llibre hi ha una part que és autobiogràfica, concretament diu, vostè també va tenir una adolescència complicada, i contesta, diu, més i tot que ell, diu, jo era un noi menys decidit, molt més tímid, els pitjors anys de la meva adolescència van ser els primers, em negava a abandonar la infància, més endavant em vaig decidir a fer el canvi i vaig començar a sortir de festa i anar amb les noies, em vaig endurir. De fet, el llibre explica això, el llibre explica la maduració del protagonista. En aquesta entrevista parla d'això que dèiem ara, de la narració dins de la narració, i aquest llibre, i la pel·lícula també, però sobretot hi ha el llibre, hi ha alguns homenatges literaris. Per exemple, Kafka, concretament La metamorfosi. Aquests espais tancats, concretament, diu, la influència de La metamorfosi de Kafka no pot ser més òbvia. El jove, estrany i aïllat de tothom, incomprès pel pare, es converteix no pas en un escarabat, com el personatge de Kafka, però sí en un altre insecte, un insecte que acabarà clos en una cambra. Cambra que, tot i que constituï una presó, sentirà com el seu darrer port segur. Hi ha també un altre homenatge a Stephen King, perquè el protagonista llegeix El misteri de Salem Slot, de Stephen King. Diu que és una novel·la de vampirs, perquè diu, no poden veure la llum, han d'estar sempre amagats en llocs foscos. Aquesta idea lliga amb El pas pel soterrani, però també és un homenatge a Stephen King, un dels últims grans narradors nord-americans. Bé, doncs, en diversos llocs ho diuen, és una obra mestra en format breu. Diu que no necessàriament per fer bones obres cal haver fet obres amb centenars de pàgines, sinó que també una obra breu, de fet els contes també hi pot haver contes que siguin obres mestres, i aquest llibre podíem qualificar-lo d'aquesta manera. Una última cosa, hi ha una referència que hem trobat a una pàgina web, un blog que se'n diu Propera Parada Cultura. En aquest blog ens dona una altra idea important sobre el caràcter d'aquest noi, el caràcter del protagonista. És un noi que intenta passar desapercebut. Com que quan és més petit és molt agressiu, per no tenir més problemes, actua com alguns insectes que diu que el que fan és posar-se al costat d'altres insectes que són més agressius. I llavors passen desapercebuts. Tothom es fixa en els insectes més agressius i no es fixen en el que hi ha al costat. Doncs diu que això és el que li passa amb ell. Diu, Lorenzo Cuni viu al marge de la societat, per molt que els seus pares pertanyin a la classe benestant de la societat romana, i aquest noi, Lorenzo, manté un mimetisme en el seu dia a dia. Intenta semblar-se tant com pugui als seus companys d'escola, encara que no tingui les armes per defensar-se com ells ho fan. Viu, com aquell qui diu, en la seva pròpia bombolla, creant una cuirassa al seu voltant que intenta salvar-lo de la mediocritat que l'envolta. Els seus pares diu que tenen una gran part de culpa, volen que el seu fill sigui com els altres. Doncs bé, ja veieu que aquesta novel·la ha estat analitzada per tot arreu, per davant i per dalt i per baix i per tot arreu. I tornem a repetir la referència per tots aquells que us interessi aquesta novel·leta. Nicolò Amaniti, Tu i jo, edició en català, traduïda a Angle Editorial, col·lecció narratives número 58, 128 pàgines, preu 14,90 euros.
La crònica.
Ja tenim amb els micròfons la benvolguda companya de les Illes Balears, Laia Martínez, que ens ha d'explicar moltes coses interessants de les illes. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre, companys. Com esteu? Bé, nosaltres molt bé, molt contents, perquè seguim amb aquesta fira del llibre de Palma, que es va encetar el divendres passat, tal com us vaig informar des de Mallorca, i que, bé, continuarà durant tota aquesta setmana i fins diumenge amb un munt d'actes, però com que ja us en vaig assenyalar els més importants, senzillament us volia recordar que a la pàgina de Facebook del Gremi de Llibreters hi podeu continuar consultant informació dels actes. I és que a Mallorca de vegades sembla que no hi passi res, o de vegades els habitants de l'illa tenim aquesta sensació, i d'altres tot s'ajunta. Ho dic perquè aquest cap de setmana se celebren dos festivals de poesia a la vegada, a més d'aquesta continuació de la Fira del Llibre. Us parlo del Festival Campos és Poesia i del Festival de Poesia de Lloseta, més emblemàtic que l'anterior. Però bé, dos festivals, l'un a Llevant i l'altre al Reiguer de Mallorca. Començaré per explicar-vos una mica el programa del Festival de Poesia de Lloseta, que doncs es realitza com cada any entorn a l'entrega dels premis literaris de Lloseta, però que inclou doncs molts més actes i per tant és molt destacat. El festival començarà dijous al teatre mateix de Lloseta, on es realitzaran tots els actes, amb un espectacle sobre la poesia de Bartomeu Rosselló Pòrcel titulat Imitació del foc. L'endemà, el divendres 6 de juny, hi haurà un recital-concert amb els poetes Bernat Nadal, Pons Pons de Menorca i Antoni Vidal Ferrando i Joan Bibiloni com a músic amb la guitarra i la veu. I el dissabte 7 de juny hi ha el plat fort, diguem-ne, del festival, que és aquesta festa de la paraula a partir de les 9 del vespre, també al teatre, amb un munt de poetes convidats d'arreu de la geografia dels països catalans, com són Yolanda Bonet, Pep Joan Casanovas, Víctor Gaià, Magdalena Gelabert, Marc Romera, Cristina Salom, Cèlia Sánchez Mústic i Pau Sif, en presentació a càrrec del també poeta i llosatí Pere Joan Martorell. I finalment, el diumenge, per cloure el festival, un acte, diguem-ne, a duo, que trobo molt, molt interessant, serà a les 6, i es tractarà d'un diàleg poètic, una presentació creuada de dos llibres absolutament diferents. L'un, el darrer llibre de poemes i proses poètiques d'Àngel Terrón, poeta palmesà, titulat Els noms del cervell, i l'altre, presentació de la traducció de Walt Whitman, que ha fet el poeta de Caimari, d'aquí Mallorca també, Jaume Pons Alorda, Fulles d'herba. Durant l'acte ens avisen també que se servirà una copa de vi de les bodegues de Macià Batlle, i per tant, doncs, una mena de diàleg poètic que pot donar molt de suc. I mentrestant, a Campos, i estaran celebrant també el seu festival de poesia, Campos és poesia, que també fa una setmana, doncs, que està en marxa, on s'hi han presentat llibres com, per exemple, aquest Versos per la llengua, 93 poetes de Mallorca, de l'editorial Arrela i de l'Obra Cultural Balear, i on divendres hi haurà també un recital nocturn i, diguem-ne, desenfadat una mica, amb diversos poetes joves i no tan joves, com per exemple Joan Tomàs Martínez Grimal, d'aquí de Palma, Ricard Martínez Pinyol, Sebastià Sansó i jo mateixa, Laia Martínez, o sigui, com un recital de poetes de Mallorca i en català, però amb tres Martínez, una cosa una mica estranya. Dia 6 de juny, a l'Auditorium de Campos, a les 9 del vespre. Hi haurà també aportació musical per part de Josep Pou Aguiló, que tocarà diverses peces amb el piano en els interludis entre poeta i poeta. I bé, doncs, això és tot, trieu i remeneu, perquè tot arreu no hi podreu ser. Nosaltres ens sentim la setmana que ve. Gràcies, una besada. Adéu.
Doncs molt bé, Laia, gràcies per la teva intervenció i esperem que la setmana que ve tornis a ser aquí amb nosaltres.
Molt bé, doncs continuem amb la segona crònica, ara és de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret de Vall de Robles, de la Franja. Aquesta nit vull comentar-vos un llibre que no sé si n'heu sentit a parlar o no, però que jo considero que és una bona referència. És un llibre que està fet per Jordi Marín, ell és de Ares del Maestre, i bueno, és un llibre que parla de territori, lògicament, com és les meves recomanacions, i es diu Tota pedra fa paret. Tota pedra fa paret, ja ho dic tot, o sigui, estem parlant de... És realment un llibre que parla d'Ares del Maestre, parla de la força dels marges, parla de la tossuderia de la gent, diguem-li, que habita, de l'esforç, de la tenacitat, de tots els valors que són, diguem-li, més arrelats al valor al món rural, als valors del món rural, i que en aquest llibre apareixen tots reflexats en forma de novel·la. O sigui, estem parlant d'un llibre que... Que te'ls llegiré un trosset i veuràs com realment me reafirmo, diguem-li, en lo que jo t'ho he dit. Les parets dels nostres bancals són plenes de pedres grans, menudes, arrodonides, punxegudes, grosses, planes, algunes insignificants, totes essencials. Totes calen perquè la paret no caigui i si malgrat tot ho fa, cal refer-la tant sí com sí. Us ho aconsello que te'ls llegireu, veureu que disfrutareu. T'os portarà a Ares del Maestre, t'os portarà als... diguem-li, als mestres de la pedra, de la construcció en pedra, de la pedra en sec. És un llibre que a mi m'ha encantat i que estem parlant una altra vegada de literatura rural en majúscules, i jo li estic agraït moltíssim al Jordi Marín, que s'ha fet una autopublicació, però que al mateix temps hagi participat en els nostres premis de literatura rural, perquè t'he dit que això és una autopublicació feta, diguem-li, per ell, però lògicament és un text que val la pena llegir. Que disfruteu i fins la propera.
Molt bé, Octavi, fins la setmana vinent.
Precisament ara comuniquem amb Empar Murelló. Hola, bona nit, Empar.
Hola, molt bona nit, com esteu?
Fantàstic, sí. I tu?
I desitjant escoltant-vos i ja quasi que tanquem temporada. Escolta, després què farem? Us trobarem a faltar? Les recomanacions, els llibres, a l'Octavi, a la Laia, a l'Helena, a vosaltres, què farem?
Ens veurem a l'estiu.
Què faran? Però llegiran les recomanacions que els farem, aleshores.
Esperem-ho.
Esperem que sí. Doncs mira, jo avui, com que és dia 3, és obligat passar primer per la commemoració. Sabeu que cada dia 3, diguem-ne que l'Associació de Víctimes de l'accident de metro de València s'apleguen allà a la plaça de la Mare de Déu, avui una altra vegada més, amb molta gent, hi ha hagut la concentració, i reclamant, doncs, això, que hi havia habilitat, que s'han amagat les caixes negres del sinistre, que s'han manipulat les proves i que d'una vegada per totes l'administració, la Generalitat Valenciana, els mire, els escolte i els retorne d'alguna manera la dignitat, no? I estan, han estat concentrades a la plaça. I avui també era una cosa molt xula, que a les 8 de la vesprada teníem una cosa també molt xula. I és que era la presentació a Can Revolta d'un llibre d'una autora basca, que és Mar, ja ho diré, ara sí que no ho diré. Ai, ara sí.
Can Revolta no deu ser una casa ocupada.
No és encara una casa ocupada. Però té el nom, diguem-ne, de l'ocupació i de la revolta i de la transgressió i de la rebel·lia, però des del punt de vista cultural, per a no, diguem-ne, aborregar-nos, com diríem, no? Així amb el castellanisme, per no fer com tots, per crear un espai de reflexió, per crear un espai de reivindicació. Que a Revolta se fan moltes coses en diversos àmbits i diverses ciències, i avui se presentava a les 8 de la vesprada el llibre de Miren Agur. Miren Agur és una narradora, sobretot de literatura juvenil, d'Euskadi, ha sigut diverses vegades Premi Euskadi de Literatura Juvenil. És una escriptora molt valorada allà, i ara el que s'ha fet ha sigut traduir el seu llibre al valencià, o al català, com vulgueu dir. El seu llibre ha estat traduït a diverses llengües. Crec que la traducció que s'ha fet al valencià ve de la traducció que primer es va fer al castellà, vull dir, no directament de l'usquera, no sé exactament com ha anat això és el que senti dir, vaja, però el llibre es diu Què és l'amor si no, val? I d'alguna manera el que tracta de reflexar és doncs això, el compromís social, el llenguatge dels adolescents, el món que viuen, com ens és de difícil connectar amb gent de vegades d'aquesta edat amb temes que són més transcendentals o més fonamentals o més incòmodes o més superficials. Vale? D'alguna manera el que aconsegueix l'autora és doncs això, provocar amb un llenguatge molt proper la literatura juvenil amb els temes, diguem-ne, socials més compromesos, no? El llibre es presentava aquesta vesprada. Crec que hi ha alguna ressenya a la revista d'edicions 95, que són, es publica el llibre. Crec que hi ha una ressenya, un article també posat, i bé, crec que val la pena fer-li una ullada, o que els pares o els adolescents que ens escolten el tinguin com a, així, un poc a l'abast per a lectura d'aquest estiu. I després, què més coses? Divendres ens anem al lliurament dels premis de la crítica dels escriptors valencians. Això serà a Alacant, o sigui que se n'anem al sud del país. Bé, diguem-ne que les obres ja han estat publicades o que els premis s'atorguen a obres que ja han estat publicades d'escriptors valencians en modalitats de narrativa, de poesia, d'assaig i de teatre, i de literatura infantil i juvenil també. I doncs demà es farà públic el veredicte al migdia i el sopar de lliurament serà aquest divendres al Teatre de la Universitat d'Alacant. Així que encara crec que si algú està interessat i si ens escolten per allà baix o arreu del país, encara poden inscriure's per anar al sopar. I no sé si tinc temps encara.
Sí, molt ràpidament.
Molt ràpidament anem a la música. A veure, anem a la música. Us conte que aquest cap de setmana també tanquen les escoles o la gira de la reivindicació d'escoles en valencià, les trobades per la llengua. I bé, i en principi tanquen a Castelló, a Llocnou, i bé, han estat durant 2 mesos pràcticament molt reivindicatives, molt estant, i tanquem amb música, us deia, perquè aquest cap de setmana podem escoltar a Charango, i ara no ho trobo el que us volia dir, a Charango, ah, que no recorde on era, mare meua. Se m'ha despistat.
Però era un grup valencià o era un grup català?
Sí, era un grup valencià, efectivament, era un grup valencià i se m'ha despistat.
I no és la gossa sorda?
No. No era això.
Bé, és que n'hi ha uns quants.
Mira, i tanqué una cosa lletgeta, i és que ens han desmuntat l'escultura 25 d'abril 1707.
Ah, sí, sí, ho he vist avui a la web.
Miró, sí, sí. Feta a Gandia, creada especialment per a un espai, a una plaça, doncs no només l'han desmuntat i crec que, en fi, l'han fet malbé, sinó que, a més, es carreguen el nom de la plaça on anirà a parar, que era plaça País Valencià, i li passaran plaça 25 d'abril. Així que tot d'una, xicons, tot d'una. Només ens queda la cultura, la música, els llibres, per refugiar-nos de tanta agressió i de tants arrabataments com ens fan.
Pensa en part que ja els hi queda poc.
Vinga.
Sí, sí, tant.
Com, jo crec que sí, Mira, ja torres més grans caigueren, així que per què no això? Escolta.
Exacte.
Ja parli d'altra manera, llavors. Quan els programes que vam de tirant de llibres a partir de llavors tiraran un altre aire.
Ja seran una altra cosa, segur que sí, segur que sí.
Que sí.
Guapets i guapetes, llegiu molt i fins a la propera setmana.
Molt bé.
Vinga, adéu.
Una abraçada, adéu.
Els microrelats.
Bé, com ja hem anunciat abans a l'escaleta, a la part dels microrelats parlarem dels relats finalistes del mes de maig que organitza l'Associació de Relataires en Català. I aquesta vegada està ficat amb, són relats de misteri, però també hi entra el color, que és el color negre. O sigui, han de ser relats de misteri però que tingui alguna cosa a veure el color negre. Però el primer precisament no és així. Diu Roses Roges. Diu, un relat de mar de Montse Ascens. Un relat de mar de Montse Ascens. Diu, cada divendres puntual a 2:15 de dues des que s'havia mort, un missatger li duia un ram de flors de part del seu marit. Li agradava rebre-les. De fet, cada setmana esperava amb ànsia aquest moment. Quan ja les tenia davant, es delia per olorar-les, però mai no va copsar cap fragància. Desitjava veure algun dia una rosa roja, tant com li agradaven, però les flors sempre eren de color gris. Això sí, cada ram era d'un tipus diferent de flor. Quin misteri s'amagava darrere aquelles flors grises que no es pensien? On les devien cultivar? Sempre amb una tarja, escrupolosament blanca, que enlluernava si li tocava el sol, on ressaltaven les lletres negres del text sempre que sempre el mateix, del teu estimat espòs que no t'oblida. Cada divendres puntual, a 2:15 del migdia, des que s'havia mort, un missatger portava un ram de roses roges i el dipositava davant la tomba de l'Aurora. El segon conte es diu precisament Novel·la Negra. L'autor és Vladimir. Per escriure el nostre relat necessitarem una esposa desconfiada, un detectiu privat, una fotografia de Bobby Fischer, 3 sodes, un BMW gris metal·litzat, un motel, una Nikon, un Buffalo i una Smith & Wesson. L'esposa desconfiada la trobem al despatx de Liu Hammett, la senyora Lloyd, una bellesa que frega dels 40 i sospita que el seu marit l'enganya. El detectiu l'escolta, diligent, i quan es cansa de contemplar l'escot abismal i el collar de perles, dirigeix la mirada a la fotografia dedicada d'un Bobby Fischer cabilós davant del tauler, campiona de Reykjavik de 1972. Les trifulgues sempre són més emocionants en els escacs que en la vida real, perquè ara haurà de seguir el senyor Lloyd, enxampar-lo en ple adulteri i fer-li unes fotos compromeses. Un avorriment d'encàrrec, però bé, s'ha de guanyar les garrofes. A la tarda, Hammett és a l'Spades, al bar que hi ha al davant de les oficines de Lloyd. Ja s'ha pres tres odes i tots el miren desconfiats. Els abstemis són mal vistos en aquella antre. Però ell no és abstemi, està a servei. El seu home apareix a la 5 en punt conduint un BMW gris metal·litzat. El doig tronat de Hammett el segueix amb discreció professional. Els dos cotxes recorren carrers i avingudes i surten de la ciutat. En una carretera secundària, el BMW s'atura en un motel. Hammett espera els 10 minuts preceptius. Els prolegòmens al coit són poc fotogènics. Suborna el noi de la recepció i força la porta de l'habitació amb sigil. És un manetes. En la penombra, els dos cossos ja s'han acoblat. Hammett treu la Nikon de la butxaca. La dona xiscla. Lloyd esbufega com un búfal. Però Hammett s'adona de la inoportunitat de la comparació quan veu que, sota les natges de Lloyd, qui celebra amb gemecs les embranzides és la senyora Hammett. En rigor, és el detriu qui sembla un búfal, pel banyam. Liu Hammett renega. La Nikon torna a la butxaca i aquí apareix l'últim element que necessitàvem per escriure el nostre relat, una Smith & Wesson del calibre 38. I el tercer conte és una mica més llarg, es diu Un cop de sort, escrit per Carles Ferran. Les anelles de fum del cigar assagen una dansa amb les partícules de pols al pentagrama de llum que es filtra per les làmines de la persiana. M'embriago. No he tingut un cas en mesos i la Betsy m'ha fet fora. Diu que no m'aguanta més per haver-me de mantenir. Necessito un cop de sort. El grinyol de la porta vidriada atura les cavil·lacions. És una rossa alta, platí i sensual, enfundada en un abric car de visor. Aparenta uns 20 i tants anys i du un collar de perles de 3 voltes al coll i uns talons d'agulla. Baixo les cames de la taula i li acosto la cadira, que refusa. Em recolzo a l'escriptori. Bona tarda, sóc, sé qui és, em talla en veu autoritària. Vull que investigui un crim. Bé, de què es tracta? Del meu marit, que és en Ralph Rumford. Un calfred em travessa l'esquena, el cap de la màfia de la ciutat. Em passo saliva. I l'han mort d'un tret, respon en veu balba. Tremola i m'apresso a passar-li el braç per l'espatlla. El seu perfum m'embulla. Noto un enduriment a l'entrecuix i m'aparto instintivament. Em mira amb sornegueria. No pateixi, és això? Diu, traient-me del butxac un revòlver de 38 que em posa a les mans. És l'arma del crim. Flairo que no, l'han disparat fa molt poc. Comprovo que falta una bala al tambor. Bé, sembla que tinc cas. El cop de sort que necessitava. Comença a plorar en tant desconsol que oblido tota professionalitat i l'abraço. L'abric s'entreobre mostrant unes cuixes de vertigen. Ara sí, és l'entrecuix que pressiona. Ella se m'abraona i em descorda els pantalons. No recordo un clau tan salvatge. Em prenc uns minuts per recuperar-me i tornar a l'ofici. Tens algun sospitós? Ella recull la pistola, em mira amb sarcasme. Tu! El meu marit t'ha sorprès violant-me i l'has mort. I en què i en quan t'has adonat de les conseqüències t'has acollonit? Mostra un somriure. Veuran que és la mateixa arma, amb les teves empremtes, i jo podré demostrar que m'has forçat. Té una expressió perversa quan m'acosta el canó a la templa i dispara.
L'editorial.
Thank you.
Una història familiar. Abans d'explicar-vos la meva història familiar, deixeu-me posar-vos en situació. Som a un pam de la independència i encara té sentit insistir en la legitimitat històrica i jurídica de la reclamació de llibertat dels catalans mitjançant fets ben contrastats. La primera cosa de què cal deixar constància és que el desenllaç de la Guerra de Successió, que va durar entre 1702 i 1714, va significar, tant per Catalunya com per la resta de territoris de la Corona d'Aragó, l'ocupació militar, la supressió de la sobirania i l'annexió per part d'una nació estrangera. Els decrets de nova planta dels regnes de València i d'Aragó, 1707, del Principat de Catalunya, 1714, i del Regne de Mallorca, 1716, feren cessar explícitament les prohibicions, costums o lleis d'estrangeria. Aquesta imposició va permetre per primer cop que els funcionaris de la Corona de Castella, encara trigaria fins 1812 a convertir-se oficialment en l'única nació espanyola, ocupessin de forma legal càrrecs en les administracions dels territoris feia poc conquerits. Per primera vegada, també, la institució més important de la Corona de Castella després del monarca, el Consell de Castella, que concentrava els tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial, va començar a governar els territoris dels estats acabats de suprimir. Els aragonesos i els valencians foren els que en sortiren més malparats, perquè l'absolutista Felip de Borbó, després d'abolir enterament la seva legislació, els va subjectar a la llei de Castella. Felip de Borbó, per cert, va donar aviat mostres de desequilibri i, per dir-ho col·loquialment, es va tornar tarumba. El que he explicat fins aquí aclareix que Catalunya té dret a l'autodeterminació, atès que compleix amb el requisit fonamental de ser una nació sotmesa a la dominació estrangera. Deixant de banda que en realitat l'intervencionisme lingüístic va afectar únicament les causes presentades davant la Reial Audiència, la política lingüística planificada a llarg termini per Catalunya pretenia inicialment convertir el castellà en la llengua comuna i provocar amb suavitat la substitució de l'idioma del país. Els mitjans escollits havien de ser la prohibició d'imprimir llibres en català, el seu desterrament de l'escola i l'ensenyament de la doctrina cristiana en castellà, una llengua que ningú no parlava, tot i que algunes persones amb estudis ja havien après a llegir-la. Arribo a la història familiar que us prometia al començament. Tinc un parent del segle XVIII, del qual crec que no descendeixo, que feia de rector al bisbat de Solsona. Aquest doctor en teologia va escriure i publicar en català tres llibres de prèdiques entre els anys 1699 i 1735. Avui dia es poden descarregar tots tres en PDF de la xarxa gràcies a Google Books i a la Biblioteca de Catalunya. El bisbat de Solsona fou un dels nuclis defensors de la predicació en català i el prevere Josep Plens, un dels seus propagandistes. Concretament, el catequisme pastoral de 1715 podria presentar el valor simbòlic de tractar-se del primer volum imprès en català dins el país després de la derrota. Ja sé que l'obra no té la significació de l'ucatalanisme de Valentí Almirall i que fins i tot és possible que el reverent Josep Plens, integrat en una institució sempre obedient al César, hagués transigit amb les noves autoritats perquè li n'autoritzessin l'edició. Potser el seu llibre no va representar el mateix que les edicions de Verdaguer als anys 40 del segle XX, i a ell l'hauríem de tenir per un Josep Pla del segle XVIII. Però també podria ser que hagués sabut trampejar les circumstàncies i que tan sols hagués aconseguit mantenir un cert grau de normalitat enmig del daltabaix. En tot cas, el títol de 1715, per a mi, significa l'anella que muneix amb una continuïtat en l'ús oral i escrit de la llengua del país durant 300 anys. Una continuïtat que ni la desfeta militar, ni el Consell de Castella, ni el seu hereu, el Consell de Ministres no han aconseguit estroncar.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
La Biblioteca Viva.
Bé, a la Biblioteca Vida d'aquesta setmana parlarem de les activitats de la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni del mes de juny. Comencem parlant que el divendres dia 6, és a dir, aquest divendres d'aquesta setmana, a les 8 del vespre hi ha un tas de llibres i presentaran un llibre que es diu El púgil sin sombra, d'Òscar Sotillos, amb la presència de l'autor. Després també el divendres 13, la setmana que ve, Contes per a menuts, La casa dels sons, a càrrec de Sandra Rossi. Públic infants nascut entre 2010 i 2012. Les inscripcions s'obren dimecres 4 de juny. Hi ha una sessió a les 17:30, és 4:45, i una altra a les 18:15, és a dir, 17:15, dues sessions. Per nens petits. Divendres 13 també a les 17:30, a la mateixa hora, però no aquí, sinó al poble, al barri de la Vall d'Òria, fan contes allà portats per Maixa i l'Os, a càrrec d'Albert Estengre. És per a públics infants a partir de P4 i allò que es farà a l'escola Montnegre. També el divendres 13, ja veu que el divendres 13 hi ha moltes coses, a les 19 hores Rodamots, taller de fotografia de viatge, imatge i creativitat a càrrec de Jordi Solà. També dijous 15, a 7:15, a 19:30,
dos quarts de vuit.
Carretera i Manta, el club de lectura de la biblioteca. Parlaran del llibre Les voces del desierto, de Marlo Morgan, conduït per Enric Soler i Raspall. Cal inscriure-s'hi prèviament. Després, divendres 20, a les 6 hores, hora del conte, Contes al so del piano, a càrrec d'Alquímia Sonora, públic infants a partir de P4, i inscripcions s'obren el dimecres 11 de juny. També direm que hi ha uns tastets musicals, és a dir, barregen música amb text, i és música nascuda al Baix Montseny. Tots els dijous del mes de juny, a les 8 del vespre, a la Biblioteca de l'Escorxador, actuarà diferents cantants. Per exemple, Pau Martí, el dijous dia 5. Liana Llull, dijous 12. The Days for Remember, dijous 19. I Prou, dijous 26. O sigui que tots aquests dijous hi haurà una actuació musical a la biblioteca. I per acabar, diem que hi ha una exposició que es diu, durant tot aquest mes, que diu Sabors literaris, receptes de novel·les. Per tant, doncs allà trobareu totes aquestes activitats.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons. Tornem a tenir-la aquí.
Hola, bona nit a tothom, amics i amigues del programa Tirant de Llibres i concretament de la meva secció, de Llibres a la Carta. Mireu, la proposta que us porto aquest vespre és una proposta que, bé, ja fa temps que la volia portar, perquè de fet jo aquesta novel·la ja fa temps que l'havia llegit, i la vaig llegir després d'haver llegit una altra novel·la del mateix autor, l'autor és en Pep Coll, i la novel·la que us porto avui, que us vull proposar avui, és Dos peluts negres i dos de blancs, però us explico una mica que la vaig llegir arran d'haver llegit una novel·la anterior seva que es diu Nius. I el que m'he adonat, doncs, a l'haver llegit aquestes dues novel·les, és que el Pep Coll té una manera d'escriure molt, com us ho diria jo, que sempre et deixa un gust, és tan realista que sempre et deixa com una mena de regust amarg a la boca. I això és el que d'alguna manera també fa que la lectura de les seves novel·les atrapin. És a dir, no és que això en cap moment ens ha de tirar enrere, i molt menys, al contrari, hem de intentar llegir novel·la d'aquest home. Ara us explico per què, ara us ho raono. Concretament, en el Dos peluts negres i dos de blancs, el primer que impacta és el títol. Què són aquests dos peluts negres i dos de blancs? Bé, amb un títol així jo us podria imaginar que la cosa no és una novel·la rosa, ni molt menys, sinó tot més ben aviat al contrari. Dos peluts negres i dos de blancs fa referència a una història que va passar el 1943 el 1943, penseu que és 4 anys després de la Guerra Civil i amb el rerefons de la contesa europea. Per tant, no és una època qualsevol, sinó que ja és una època molt concreta, amb un context històric i social, polític i econòmic concret. Això passa al Pallars Jussà, on la densitat demogràfica doncs, no és el mateix que en una gran metròpolis. I tot això per què us ho explico? Doncs perquè hi ha una canalla, un grup de nanos i nanes cap al poble, un poblet que es diu Carreu, que és on passa l'acció, doncs hi corre una història de por. Una història de por d'aquelles que s'expliquen quan estàs al voltant d'una foguera o quan estàs amb els amics a la porta del cementiri, aquelles trapelladories tan típiques de la joventut. I aquelles històries que sempre hi ha un fons veritat, i després, doncs clar, cadascú que l'explica el decora de la seva manera. El títol fa referència a dos taüts negres i dos de blancs, és aquesta història que us explico ara. Una família de masovers, el pare i la mare, que són en Josep i la Margarida, i les seves dues filles, la Maria i la Carme, que són assassinats. No us puc dir les circumstàncies de l'assassinat, perquè si no us aixafaria la novel·la, però diguem que el pare i la mare serien els dos taüts negres i les dues filles farien referència als dos taüts blancs. Llavors el que fa Pep Coll és reprendre aquesta novel·la 70 anys després, és a dir, d'aquesta història en fa una novel·la històrica. Per què el Pallars Jussà? Doncs bé, perquè m'imagino, jo no ho he buscat al Google ni a la Wikipedia ni a cap lloc, però m'imagino que és bon conèixer d'aquella zona, si més no per les descripcions que estan, es veu molt, molt, molt detallada, molt acurada i amb certa emocionalitat. I això és bastant típic de quan una persona escriu sobre la seva pròpia terra. Vosaltres el que podreu veure, quan llegiu aquesta novel·la, l'edició és de prova i és, aviam, una edició per mi perfecta, perfectíssima, boníssima. Doncs d'alguna manera es pot conèixer, podrem conèixer com a lectors de primera mà, doncs tots els personatges rellevants d'aquella història que va passar en 1943, com és el poble, què vol dir viure entre les muntanyes, què vol dir estar aïllat de pràcticament el món, què vol dir no tenir unes fonts orals i escrites com les que podem arribar a tenir avui dia, sinó que t'has de refiar dels testimonis de la gent gran, d'aquelles fotografies antigues que gairebé no es veu res perquè ja està tot esborrat, i etcètera, etcètera. I totes aquestes... tots aquests personatges estan immersos dins d'un principi i dins d'un final, que són vivències del propi autor, vivències personals i vivències seves quan aquesta tasca de recerca de què hi havia de veritat en la història aquesta que us he explicat d'aquesta família de masovers. En realitat, com que els fets són reals, suposo que podríem buscar-los o qualsevol persona podria fer-ne algun tipus d'investigació. Jo dubto que sigui millor que la d'en Pep Coll, perquè si llegiu la novel·la veureu que hi ha tants personatges que alguns d'ells, òbviament, encara deuen ser vius, tot i que no són ben bé personatges reals, autèntics, però sí que estan basats els personatges de la novel·la en personatges reals. I clar que a la novel·la hi ha també personatges inventats, com un aviador anglès que surt i així, no? Però vaja, en principi, diguem que està basada en fets reals, els personatges són més que reals. És una novel·la que, aviam, és molt dinàmica i hi ha un ambient marcat, com us he comentat abans, per les circumstàncies del final de la Guerra Civil Espanyola, del principi de la dictadura, i bé, llavors vosaltres veureu que en cada capítol, com que hi ha una dedicació a cada personatge, doncs veureu quina era el tipus de relació que tenia amb els altres, quin tipus de relació tenia amb l'entorn, quin tipus de relació tenia amb si mateix, i són, bueno, com va cadascú tenir una vivència, si és green, quina és la seva visió, etcètera, etcètera. Això és, per mi és una part bastant interessant. I bé, en principi ja res més, dir-vos que us la recomano, que penso que és, malgrat ser narrar una història així doncs no massa agradable, penso que com a obra literària és una gran obra. I res més per aquesta nit. Ens sentim dimarts vinent. Bona nit.
Doncs bona nit i moltes gràcies, Helena. T'esperem la setmana vinent.
El noticiari.
Comencem la notícia dient una notícia que ens omple d'alegria, que és que les biblioteques podran a partir d'ara vendre llibres arran d'un acord del Gremi de Llibreters i la Generalitat. L'objectiu de l'acord és fomentar la lectura i la promoció i difusió del llibre. Això és un acord que va signar el Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya, que farà que a dins de cada biblioteca hi hagi un apartat per poder vendre llibres en col·laboració amb les llibreries de cada una de les viles. Per tant, és una cosa que està bé, positiva.
Molt bé, recordem que el dia 13 de juny de 2014, a 8:15 de la tarda, es presentarà El primer heroi, de Martí Ginorell. Hi haurà la presentació a càrrec de l'autor i presentarà l'acte Ramon Verdaguer. Això serà a la sala de Bernat Martorell de Can Rames, a la plaça de la Vila 25 de Sant Celoni.
I l'endemà, el 14 de juny, a Barcelona, se celebrarà la cercavila per l'Escola Catalana. La coordinadora d'entitats cíviques i educatives a favor de l'Escola Catalana, somescola.cat, conjuntament amb la comunitat educativa de Sant Celoni, fem una crida a participar en una mobilització festiva massiva el proper 14 de juny a Barcelona per mostrar el suport social a la immersió lingüística i al model educatiu vigent d'Escola Catalana davant dels atacs polítics i judicials dels últims temps. La mobilització serà a Barcelona a les 6 de la tarda. Podeu adquirir lots amb samarretes i altres elements per la participació, si voleu, a la Sabateria Infantil Montrabà i al Gesset. I, de moment, el que no coneixem, si més no, en la publicitat que ens ha arribat no consta, és el lloc de concentració.
Seguim una altra notícia. L'Escola Valenciana estrena el programa radiofònic El Mural, presentat per Amàlia Garrigós. I és un programa, també, diguem-ne, després de les últimes tancaments que hi ha hagut de mitjans, diguem-ne, radiofònics i de televisió allà, doncs l'Escola Valenciana ha optat per crear una ràdio i una televisió pròpies, i ho ha fet per incapacitat del govern valencià d'oferir una opció de radiofònica o televisiva en valencià. Avui s'estrena, doncs, avui fa uns dies es va estrenar El Mural, un programa radiofònic mensual dirigit per la periodista Amàlia Garrigós, que podeu escoltar a VilaWeb. És un símbol de resistència creadora, de rebel·lia constructiva. Malgrat que el govern de Fabra ens ha deixat orfes de mitjans de comunicació audiovisuals a la nostra llengua, que donen informació de proximitat, podem fer-ho, ha explicat Garrigós.
Bé, a finals de maig ens assabentàvem que Joan Lluís Lluís havia guanyat el Premi Lletra d'Or 2013 amb un llibre que es deia Les cròniques del Déu Coix. Aquest premi es concedeix cada any, de fet des de l'any 1956, al millor llibre publicat en llengua catalana durant l'any anterior. A criteri del jurat, Les cròniques del Déu Coix s'ha de valorar pels atributs següents, perquè representa una obra molt original en la trajectòria d'un autor que no para de sorprendre per la seva gran capacitat inventiva, perquè Les cròniques del Déu Coix manifesta un gran domini del llenguatge, de la fluïdesa literària i de les elipsis temporals en un procés narratiu que equilibra la faula amb la mitologia i la reflexió al voltant de les bases culturals d'Occident. El premi té la particularitat que quan compleixen 50 anys, els membres del jurat passen el relleu a un altre jurat, més jove, que s'hi incorpora.
Bé, i amb aquesta sintonia ja hem arribat al final del programa, i amb el final del programa sempre ve la frase d'avui torna a ser de Vicent Partal i diu: la derrota d'Espanya té aquesta explicació, sobretot són ells que han fet inevitable l'independentisme, és el seu model, la seva manera de comportar-se, la seva obsessió dominadora que ha abocat aquest país a la necessitat, no al desig, a la necessitat de la independència.
Molt bé, doncs amb aquesta frase del Vicent Partal llegida per en Jordi, hem arribat al final del programa número 266, la setmana vint més.
Esperem que ens acompanyeu com sempre i que ens aneu dient que us agrada el programa al Facebook.
Molt bé, doncs us hi esperem la setmana vinent. A reveure a totes i a tots.
A reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!